Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, declara davant la comissió del Congrés sobre els atemptats de la Rambla i Cambrils que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, mai va ser confident dels serveis d'intel·ligència de l'Estat. Sanz Roldán ha negat cap conspiració i ha qualificat d'infàmia que s'acusi al CNI d'haver actuat amb negligència. El govern ha reconegut l'escriptor libanès Amin Maalouf amb el Premi Internacional Catalunya. L'executiu de Salvador Illa vol posar en valor amb aquest guardó la contribució de Maalouf en la defensa de la diversitat i del lligam entre Orient i Occident. Almenys 3 detinguts en la macrooperació dels Mossos a l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona contra una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals i al tràfic de drogues. Hi intervenen mig miler d'agents que estan fent una trentena d'escorcolls a diverses ciutats com Barcelona, Tarragona, Sabadell o Sant Joan d'Espí. L'any que ve s'apujarà el preu de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé un 6%. També serà més car agafar un taxi, un 4,7% més de mitjana. El Bicing i el Servei d'Atenció Domiciliària a la ciutat de Barcelona mantindran els preus actuals. Primera reunió del remodelat govern que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha batejat com el de la reconstrucció. Avui han pres possessió del càrrec 4 nous consellers, amb el militar a la reserva, Francisco José Ganpàmpols, al capdavant. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, adverteix Israel que ja no hi ha lloc per excuses ni exigències per no firmar la proposta dels Estats Units per un alto el foc al Líban. El Gabinet de Seguretat israelià decideix avui si aprova la treva que preveu la retirada d'Israel i Hezbollah del sud del país. La Xina alerta que una guerra comercial no beneficia ningú i aposta pel diàleg després que Donald Trump hagi anunciat nous aranzels als productes xinesos. També ha promès que imposarà tarifes del 25% als productes del Canadà i Mèxic, amb qui està vigent un tractat de lliure comerç. El Canadà recorda que és un país clau per la seguretat energètica dels Estats Units. Rigoberta Bandini tornarà als escenaris el 28 de juny després de 2 anys d'aturada, serà al Palau Sant Jordi de Barcelona i presentarà el seu nou àlbum Jesucrista Superstar, que encara no s'ha publicat. També actuarà a altres ciutats de l'Estat. Les entrades es posen a la venda dijous. Els esports.
Eric García amb l'alta mèdica és la novetat a la convocatòria del Barça, que aquest vespre rep el Brest a la Champions. Una llista sense Lamine Yamal, però amb Balde, que ha entrat a la convocatòria. El Barça-Brest comença a les 9 amb transmissió a la TVT de Catalunya Ràdio. Serà el primer partit sense grada d'animació a Montjuïc. El Barça ha pres la decisió després que els responsables de l'espai no hagin pagat els 21.000 euros de multes per incidents durant la temporada passada a la grada. I als 8ens de final de la Copa de la Reina de Futbol, Atlètic de Madrid llevant Badalona i Tenerife-Barça es jugaran entre els 20 i 22 de desembre.
I el temps, tarda de sol, excepte en punts de la costa entre el Barcelonès i el Baix Penedès, també en alguna zona prelitoral. A més, quedaran restes de boira alta en punts de l'interior. La temperatura clarament més baixa que ahir. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui començarem aquest Catalunya al dia escoltant com l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, qualifica d'infàmia els que van insinuar que els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils es podrien haver evitat. Davant la comissió del Congrés també ha negat que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis d'intel·ligència de l'Estat. També estem pendents a aquesta hora de la macrooperació que, des d'aquest matí a primera hora, han engegat els Mossos d'Esquadra a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona contra una organització criminal dedicada al blanqueig de capitals i al tràfic de drogues. Hi ha escorcolls a diverses ciutats, 500 agents dels Mossos implicats i, de moment, 3 detencions però en principi se n'esperen més. El 2025 s'apuja el preu de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé un 6%. Això et diuen per l'increment de l'IPC i per les obres que s'han de fer per la sequera. També augmenten les tarifes del taxi al voltant d'un 4,7%. El bicing es manté igual i, en canvi, per exemple, el parc d'atraccions del Tibidabo passa de 35 a 39 euros per adult. Anirem fins a Castellar d'Enuc per explicar-vos com s'està expandint una planta invasora que es diu Seneci del Cap. A simple vista, és una margarida de color groc, que és bonica de fotografiar, però resulta que està destruint la flora autòctona. Però el que és el pitjor és que és tòxica per al bestiar, amb la qual cosa les pastures de muntanya estan amenaçades. Entrarem en una residència de gent gran de Figueres, on cada 15 dies hi van alumnes de l'Institut Narcís Monturiol, que estudien estètica i perruqueria. I fan les seves pràctiques, però els seus actes van molt més enllà perquè fan els tractaments a dones i homes que o bé no tenen família o bé no tenen prou diners per pagar-se aquests serveis de perruqueria i estètica. I us explicarem un conte de Nadal, un mes abans del que tocaria, la història d'un home que va perdre un sobre amb 5.000 euros en un bus, un altre home els va trobar, els va entregar al conductor de TMB i ara, mesos després de la pèrdua, els diners han pogut tornar al seu propietari. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'exdirector del CNI ha negat a la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17 d'agost que l'imam de Ripoll fos confident dels serveis secrets espanyols. Félix Sanz Roldán ha comparegut al Congrés dels Diputats i ha negat cap conspiració de l'Estat contra Catalunya. Ha dit que és una infàmia insinuar que es va permetre l'atemptat per fer mal a Catalunya.
Por más que trato de ver si verdaderamente fue capaz algún elemento del Estado de hacer algo de esta tenor, no lo encuentro. Sencillamente porque no existió.
Doncs anem cap al Congrés dels Diputats, on ho ha seguit la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Què tal, bon dia?
I què més ha explicat l'exdirector del CNI?
Doncs ha explicat que l'imam de Ripoll mai va ser confident del CNI, és el que ha dit Félix Sanz Roldán, però en canvi sí que ha reconegut que agents secrets espanyols el van visitar diversos cops a la presó de Castelló, on era uns anys abans dels atemptats.
Mantener dos o tres entrevistas con él, eso no es en absoluto la descripción de que este señor fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia.
I tot i les visites, diu que no van detectar que estigués radicalitzat, per això ha dit no el van considerar una amenaça. La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha carregat contra la inacció del CNI i això ha indignat i molt l'exdirector.
Tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Essati no sabia que s'estava preparant un atemptat.
El aludir que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos es una infamia, es una maldad.
I després d'això, Esquerra li ha preguntat si va haver negligència i Sanz Roldán ha assumit que alguna cosa va fallar, però ha dit que no ho pot explicar tot perquè hi ha secrets reservats.
M'agradaria també que contestés si potser va haver negligència.
Que hubo negligencia o cualquier otra cosa. Algo ocurrió cuando estamos para que los atentados no se produzcan y se produjo. Si la causa de esa negligencia es cómo tratamos al señor Essati, no hay respuesta en abierto, aunque la puede haber en otras circunstancias.
I en aquest secret reservat s'ha escudat una i altra vegada Sanz Roldán per no respondre moltes preguntes. Tampoc ha volgut explicar la relació que tenia Essati amb la Guàrdia Civil, que també el van visitar a la presó a Castelló. Roldán ha vingut a la Comissió d'Investigació quan el govern espanyol encara no ha desclassificat els documents que va prometre, i això ha indignat els grups de l'oposició. Junts, que va pactar justament aquesta comissió com a contrapartida de la investidura de Pedro Sánchez, ha sortit avui de la sessió dient que hi ha més dubtes que mai sobre la suposada connivència de l'Estat amb els atemptats.
Por más que trato de ver si verdaderamente fue capaz algún elemento del Estado de hacer algo de esta tenor, no lo encuentro, sencillamente porque no existió.
Junts, que deia això, que per una frase que ha dit Sanz Roldán a micro tancat, on ha dit que el CNI no estava al cas de l'atemptat, però que ho sabia qui ho havia de saber.
En fi, a veure si algun dia, quan es desclassifiqui tot, ho acabem de saber la veritat. Gràcies, Paula, bon dia.
Adéu, bon dia.
Cop policial dels Mossos contra un grup criminal xinès especialitzat en el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues. Mig miler d'agents han participat en una macrooperació que s'ha fet aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona en coordinació amb la Interpol. S'han fet una trentena d'escorcolls i s'espera que hi hagi una quarantena de detinguts. Un jutjat de Badalona porta la investigació d'aquest grup que blanquejaria capitals a través d'un sistema de transacció de diners informal conegut com a Fei Chien. Un dels escorcolls s'ha fet a Sant Joan d'Espí. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els Mossos d'Esquadra han fet tres detencions en aquest domicili del carrer Mare de Déu de Montserrat de Sant Joan d'Espí en relació a aquesta suposada xarxa internacional dedicada al tràfic de drogues, d'armes i al blanqueig de capitals. Des d'aquí, segons fonts properes a la investigació, operava la cúpula d'aquesta estructura amb ramificacions a Badalona, Tarragona i també a Màlaga i a Castelló, on la Policia Nacional ha fet cinc escorcolls. Aquest bloc de nova construcció, el suposat epicentre de la trama, està situat als afores del municipi i disposa de piscina comunitària i encara s'ofereixen pisos de lloguer de tres habitacions per una mica més de 1.600 euros. Fonts policials també ens han confirmat que en l'operatiu s'han decomissat diverses quantitats de diners en efectius i armes. Les mateixes fonts apunten que la banda està integrada per diversos membres de països de l'est i també d'altres d'origen oriental. Uns 500 efectius dels Mossos d'Esquadra han intervingut en aquest operatiu coordinat amb l'Europol i amb participació de la Policia Nacional Espanyola i on s'han fet una trentena d'escorcolls.
L'any que ve s'apujarà el preu de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. També s'incrementarà el preu d'altres serveis, com per exemple els del taxi. Ho repassem amb en Joan Garcia. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Comencem per l'aigua.
Doncs sí, s'apujarà gairebé un 6%. Es traduirà aproximadament en uns 2 euros de mitjana més el rebut bimestral de cada casa. És el segon increment consecutiu després d'una dècada de tenir el preu congelat. L'àrea metropolitana, que avui aprova la nova tarifa, ho justifica per l'increment de l'IPC i per les obres per la sequera.
També avui s'aproven, Joan, les noves tarifes del taxi. En aquest cas s'encarirà al voltant d'un 4,7%.
I l'abaixament de bandera passarà dels 2 euros amb 60 cèntims actuals als 2 amb 75. I els suplements aquests sí que no es toquen. Es mantenen en 2 euros i mig per sortir de l'estació de Sants i des de Fira Gran Via i 4 euros i mig per anar o sortir de l'aeroport i del moll de creuers del port. El sector reclamava un increment del 12%. S'ha acabat apujant aquest 4,7 per afrontar la pujada de preus de les assegurances, però estan moderadament satisfets amb l'acord aconseguit, segons el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
No es un mercado para nosotros el taxi, ¿no? Es una necesidad y es un derecho que tiene la gente. Entonces, bueno, hemos llegado a este acuerdo, nos parece bien. Bueno, para muchos es insuficiente, pero entendemos que la ciudadanía no tiene que pagar los abusos de las aseguradoras y eso és otra batalla que libraremos.
Els nous preus entraran en vigor quan els aprovi la Generalitat, abans de final d'any.
I encara parlant de preus, també s'han aprovat els de diferents serveis que depenen de l'Ajuntament de Barcelona.
El Bicing, el Servei de Recàrrega Elèctrica de Vehicles Endolla Barcelona i el Zoo mantindran les tarifes actuals. També ho farà el Servei d'Atenció Domiciliària. En canvi, a partir de gener s'encarirà molt l'entrada turística al Parc Güell, de 10 a 18 euros, i la del parc d'atraccions del Tibidabo de 35 a 39 euros per adult. Cementiris de Barcelona i Mercabarna aplicaran l'increment de l'IPC.
La família de Miel Pichoy malauradament ha passat. El pescador que la setmana passada va desaparèixer al mar després de sortir amb la seva barca Arenys de Mar, al Maresme, l'han trobat mort en una platja del Baix Empordà. Fèlix Martín, els corrents s'han endut el cos costa amunt fins a Sant Feliu de Guíxols.
Sí, exacte. En concret, fins a la platja de Sant Pol a Sagaró. Ahir al vespre, una trucada al 112 va alertar que hi havia un cadàver a la costa i els equips d'emergència van certificar que era el del pescador jubilat, que tenia 78 anys. Feia 5 dies que efectius de salvament marítim, per mar també amb un helicòpter, el buscaven, sense resultats. Es va mobilitzar policia, guàrdia civil, bombers i Mossos, i vaixells de pesca i d'esbarjo del Maresme i la Selva. Dijous passat, un seu company va trobar la barca a la deriva davant la costa de Canet. Des d'un primer moment ja es va sospitar que havia caigut a l'aigua.
I ara us explicarem una història de conte. Transports Metropolitans de Barcelona ha aconseguit que retrobin un passatger que es va trobar 5.000 euros en un autobús i l'home que els havia perdut, Montse Poblet.
Sí, els fets que ha avançat BTV es remunten al mes de juny, quan el faisant es va trobar a l'autobús un sobre que havia caigut de la butxaca d'un altre passatger. Va veure que hi havia diners i el va donar al conductor, que més tard, quan va tenir un moment, el va obrir, va constatar que hi havia 5.000 euros i els va dipositar a la central de TMB perquè els custodiessin. Trobar el propietari no era fàcil, al sobre no hi havia res escrit i només tenien les imatges de les càmeres de l'autobús per mirar de localitzar-lo. Van posar en marxa l'equip de seguretat del metro, molt acostumats a analitzar les imatges per buscar lladres. Saben que els patrons es repeteixen i, per tant, els que van agafar aquell autobús segurament hi tornarien, però aquest cop va costar. Els protagonistes d'aquesta història són del Pakistan i de Ghana i han passat l'estiu fora, però quan han tornat, ells i els seus amics han recuperat les rutines. L'equip de TMB va localitzar un dels homes que viatjava amb l'home que va perdre els diners i, a partir d'aquí, van estirar el fil per trobar-lo. També va tornar del Pakistan l'home que va trobar el sobre i els van posar en contacte. Ricardo Ortega és el responsable de l'equip que ha fet la recerca.
És que, a més, està aturat en aquest moment aquesta persona. I és una prova d'integritat, vaja, d'un valor impressionant, no? Una persona que és, bueno, que és conscient de que té a les seves mans un sobre en un contingut de molts diners, cap tentació de res, immediatament.
Quan algú torna uns diners perduts, té premi. El Codi Civil obliga el propietari a donar com a mínim un 10% de la quantitat a qui els troba, i així s'ha fet aquest cop.
Podem continuar creient en la humanitat, per sort. Ara passa un minut d'un quart de dues. I a aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs avui globalment s'està circulant prou bé. Dir-vos, això sí, que hi ha tallada la T310 a Pratdip, al Baix Camp. Aquí s'està retirant un vehicle accidentat. Com a via alternativa, podeu agafar la T311 i a la resta de carreteres, compta amb els trams d'obres, que sempre poden incomodar el trànsit, i de retencions en localitzeu precisament a la C63, a Vidreres, per aquest motiu, i a la C26, a Castellar de la Ribera, en tots dos sentits de la marxa al Solsonès.
I ara el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Esperem una tarda amb temperatura clarament més baixa que no pas ahir, amb menys vent, amb sol, el que queda de tarda. Bancs de núvols baixos en algunes zones interiors i de l'altiplà central, fruit de les boires matinals, de les restes de les boires matinals, i també esperem algunes restes de núvols baixos entre el Baix Penedès i el Barcelonès, en aquest tram de costa, fins i tot algun punt prelitoral. Els propers dies, amb les altes pressions, amb l'anticicló, tornen les boires matinals, alguna de persistent, ambient fred en aquestes comarques, però el sol majoritari i sempre amb un contrast més que notable entre el dia i la nit pel que fa a les temperatures.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Audiència de Barcelona jutja un fotògraf de nacionalitat australiana que va violar una menor després d'haver fet amb ella i altres models diverses sessions fotogràfiques. S'enfronta a una petició de pena de 10 anys de presó. Els fets, segons l'escrit d'acusació, van passar a casa del fotògraf l'any 2019, a Maria Núria Revelle.
Bon dia. Segons la Fiscalia, la noia de 17 anys va participar juntament amb altres noies en un rodatge de fotos que es va fer durant 4 dies a diverses localitzacions de la capital catalana. El 15 de juliol del 2019, la víctima va acudir a una festa de final de rodatge a casa de l'acusat, on hi havia la resta de l'equip. L'acusat, diu la Fiscalia, la va portar a la força en una habitació on la va penetrar dues vegades, a més de subjectar-li al cap, li va clavar diverses bufetades. A més dels 10 anys de presó, la Fiscalia li demana que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros pels danys morals. Si se'l condemna, no es podrà acostar la noia durant els 6 anys posteriors als que compleixi a la presó. La sessió del judici d'avui està dedicada sobretot escoltar els pèrits. La noia va patir estrès posttraumàtic arran dels fets.
I la Policia Nacional ha detingut a Lleida una ciutadana espanyola resident a Andorra acusada de formar part d'una organització criminal que es dedicava a les anomenades estafes amoroses. De moment s'han localitzat dues víctimes a qui hauria estafat uns 20.000 euros. Tot i això, la policia sospita que n'hi podria haver moltes més. A Lleida, Pere Joan Álvarez, com contactava amb les víctimes?
Hola, bon dia, Marta. Doncs a través de les xarxes socials. Quan la dona s'havia guanyat la confiança de les víctimes i també el seu afecte, els deia a través de les xarxes que tenia la intenció de traslladar-se des d'Andorra a Espanya perquè es poguessin conèixer i viure junts. Segons la policia, però, aquesta intenció es veia frustrada en diverses ocasions per motius diversos, com ara problemes a les duanes o fronteres, dificultats econòmiques per pagar taxes pel trasllat o falta de disponibilitat de diners en efectiu pel viatge. Per tot plegat, els membres de la banda proposaven als seus interlocutors l'enviament de certes quantitats de diners per poder afrontar aquestes complicacions. Com que la dona residia a Andorra, es va poder localitzar a través dels serveis exteriors espanyols al Principat. Dies més tard, el divendres 15 de novembre, la van poder detenir a Lleida.
Un quart i cinc minuts de dues. La falta de son dels adolescents pot ser un factor de risc a l'hora de desenvolupar un trastorn mental. Actualment, entre un 10 i un 20% dels joves tenen algun problema de salut mental, Mònica Mas.
Sí, els adolescents dormen actualment gairebé una hora menys de mitjana que els joves de fa 10 anys, i això és un factor de risc, segons Jordi Royo, que és director clínic d'Amalgama 7, que és una entitat referent en l'atenció a la salut mental infantil i juvenil, que hi afegeix altres factors de risc també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Tenir un trastorn ja t'aporta moltes vegades dificultats de son, però si no el tens i comences a dormir menys, també hi pots arribar al trastorn. Per tant, és evident que elements com el pantallisme, com la regulació de la son, com el consum de substàncies, doncs són tres elements a tenir molt en compte a l'hora de veure que hi ha alguns trastorns de salut mental que s'han accentuat.
Un de cada 7 joves té algun tipus de trastorn mental, unes dades que van a més en relació amb ara fa 10 o 20 anys. Jordi Royo posa alguns exemples del que més els preocupa.
Podem veure com temes com depressions, trastorns bipolars, trastorns de conducta, trastorns de comportament alimentari, violència filioparental, és a dir, maltracte dels fills cap als pares, pantallisme, consum de substàncies, intents de suïcidi, autolesions... Doncs tots aquests trastorns que eren coneguts, en el sentit que no són nous abans del Covid ara, però sí que el que veiem és que s'han accentuat.
És per això que psicòlegs especialitzats en l'àmbit infantil juvenil es reuneixen avui demà a Barcelona en un fòrum internacional per tractar aquesta problemàtica.
L'empresa Sofrera ha fet passa de Constantí. El tarragonès potencia l'àrea d'investigació i està a punt de treure al mercat un producte creat a partir d'un nou microorganisme per millorar el creixement de les plantes, però de forma natural. Constantí, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
També té en desenvolupament sistemes innovadors per combatre els efectes del canvi climàtic sobre aquestes plantes.
Sí, la Sofrera Fepasa, que és líder mundial en el seu sector, està vinculat als fertilitzants. Des de fa un any ha fet aquesta aposta important, com deies, per la recerca i la innovació. Fruit d'això, està a punt de treure al mercat aquesta nova gamma de bioestimulants ecològics a través d'un nou microorganisme que ha descobert. El director general de l'empresa, Manel Montaño, creu que revolucionarà la gestió dels sòls agrícoles fent-los més sostenibles, però caldrà, això sí, convèncer els productors.
Sí que és un microorganisme innovador, però el mercat no és suficientment sensible als microorganismes. Tothom en parla, però després a l'hora de treballar-lo la gent té por, doncs, perquè canvies el concepte de nutrir la planta a preparar el terra perquè la planta mengi més còmodament sense tindre-li que estar afegint contínuament químics.
Una altra línia en la que treballa aquesta empresa Sofrera és la lluita contra els efectes del canvi climàtic amb productes derivats del sofre per combatre les altes temperatures i també un revolucionari que encara està, però en fase de laboratori, per fer front a les gelades. Daniel García és el director de l'àrea de recerca.
Quan l'aigua se congela, genera calor. Pues lo que estamos buscando son sustancias que generen más calor que el agua. No puedo deciros más porque ya entraríamos en temas de confidencialidad. Que dure durante... Lo que hemos conseguido es una semana hasta ahora. Entonces, si el agricultor dice, oye, que va a venir un par de días de helada, vale, tú aplicas este producto hoy y tendrás una semana. Estamos hablando de algo muy innovador y arriesgado.
A Fepasa preveu facturar l'any vinent 28 milions d'euros i destina el 70% de la seva producció a mercats internacionals.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Els veïns de Lleida que denuncien esquerdes a casa seva provocades pel pas dels trens d'alta velocitat estan disposats a arribar fins al final per aconseguir que l'ens gestor de les vies els indemnitzi pels danys. Estem parlant d'una cinquantena d'habitatges situats a l'àrea rural que envolta la ciutat de Lleida. El procés s'engega després que estudis fets per Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, hagin detectat vibracions excessives en alguns habitatges. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I en quin punt estan aquestes reclamacions?
Doncs de moment han de recopilar tota la informació possible. N'hem parlat amb Josep Maria Peiró, l'advocat que han contractat els afectats, ara ja constituïts formalment en plataforma. En els pròxims dies presentarà una instància a la subdelegació del govern espanyol a Lleida perquè vol tenir accés als resultats dels mesuraments fets pels mateixos tècnics d'ADIF, els que han determinat que en algunes de les 17 cases estudiades hi ha vibracions per sobre del que marca la llei.
Estem aquí, tenim una afectació, en sou coneixedors, ens costa que heu fet diferents proves, que heu enviat tècnics d'ADIF. Volem veure aquests resultats, volem veure aquestes proves, volem veure aquests informes, a veure què és el que diuen.
L'objectiu final és que la companyia estatal assumeixi els desperfectes, com remarca la portaveu dels veïns Marina Pifarré.
I se presentarà a cada casa amb les seues fotografies i se demanarà una indemnització, sí senyor, indemnitzar.
Intentaran negociar indemnitzacions i, si no hi ha acord, optaran per la via judicial.
Una vegada nosaltres iniciem aquesta responsabilitat patrimonial, la resposta per part de l'estat, en aquest cas ADIF, pot ser d'acord, teniu raó, indemnitzem, no teniu raó, aquestes esquerdes ja les teníeu, no sé quina resposta. Llavors, si lògicament tinguéssim una resposta negativa, doncs lògicament ens veuríem obligats a anar a l'amparo judicial, no? D'anar a la via contenciosa administrativa.
Mentrestant, els afectats continuen exigint que els trens, sobretot d'Irio i Ouigo, redueixin la velocitat de manera significativa al seu pas per l'Horta de Lleida.
2 metres en 2 anys, això és el que s'ha enfonsat, un barri sencer de Sallent al Bages, i es continua enfonsant perquè està construït damunt d'una antiga mina de sal. És el barri de l'estació, que de fet es va desallotjar ara fa 15 anys, precisament per això, per risc d'ensorrament. Doncs bé, ara l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està provant un nou sistema per fer-ne tot el monitoratge. A aquest municipi del Bages hi tenim l'Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Hola, Marta, bon dia.
Avui amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio s'ha anat fins aquí Sallent. Què diu l'alcalde?
Doncs en una passejada pel barri afectat amb l'alcalde, Oriol Ribalta, ens ha explicat que el procés de trasllat dels veïns encara no ha acabat. De fet, queden 3 cases en peu que hauran de ser enderrocades en breus a causa de l'enfonsament. L'alcalde ha explicat quines són les característiques de la gran cavitat que ha provocat un enfonsament anual de 10 centímetres.
Ens imaginem un gran forat, un espai completament obert sota terra. Jo diria que les últimes dades estaven en 50 per 80, una cosa així. Absolutament buit, no? On no hi ha res, no? Per tant, això és preocupant.
Per monitoritzar l'enfonsament, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha col·laborat en la instal·lació d'un nou tipus de sensors. Sentim Marc Generes, cap de la Unitat d'Enginyeria Geològica de l'Institut Cartogràfic.
És una nova tecnologia diferent que portarà alguns avantatges. Funciona per satèl·lit, amb uns nodes autònoms que mesuren cada punt el seu moviment, i el fet d'estar interconnectats amb xarxa doncs permet tenir una correcció de la mesura i tenir la precisió necessària. I no és tan necessari per implementar aquí, sinó per tenir possibilitats de noves tecnologies per altres indrets que ho pugui requerir, no?
Actualment, l'Ajuntament de Sallent també està tramitant un procés per decidir el futur del barri, tot i que les condicions del terreny només permetrien fer-hi un gran parc o zona d'esbarjo.
I a Camprodon, al Ripollès, han començat les obres a la carretera de Sant Joan per donar prioritat als vianants. La primera fase s'allargarà 6 mesos. Fèlix, en quina part del poble es fan les obres?
Són treballs a l'entrada sud, on hi ha trànsit en doble sentit i voreres estretes amb força mal estat. De fet, la carretera de Sant Joan és un espai molt transitat del poble, on, a banda d'habitatges, també hi ha negocis. Fins fa pocs anys encara s'hi podia aparcar ocupant mitja vorera. El consistori va retirar els aparcaments i es van posar passos de zebra elevats per intentar reduir la velocitat. Ara, amb les obres, es vol donar més protagonisme als vianants, segons ha explicat l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Reduir molt la via, reduir el doble sentit de circulació, reduir-lo a 5,50, i augmentar les voreres. Augmentem les voreres amb unes dimensions molt més grans, tot això vinculat a que aparquis i vagis caminant, i a més farem tot un cinturó de part verda amb arbrat.
Aquesta és la primera fase de les obres a Camprodon, que costen 300.000 euros. Després de l'estiu es faria la segona fase, pressupostada en 400.000 euros més. L'alcalde ja avança que segurament aquesta segona fase tindrà més incidència.
En la primera fase l'impediment circulatori és molt petit perquè realment tenim alternatives que no ens suposen un greuge pels vehicles, per tant aquest és petit. A la segona fase sí que potser hi haurà més greuge perquè potser hi ha més comerços, hi ha més indústria, hi ha més veïns i per tant serà més complicat.
Amb les obres que han començat aquests dies a la carretera de Sant Joan, també es millorarà l'aparcament municipal del Camp de la Vila que hi ha al costat.
I el nostre clic del dia per les imatges d'un camió encastant-se contra un cotxe patrulla de la Guàrdia Urbana de Badalona va ser la manera com dos policies van aconseguir aturar un camió sense frens a la sortida de la C31 al barri de la Salut i que avançava sense control amb la cabina inclinada. El conductor havia parat al voral perquè ja havia detectat problemes. Per evitar mals majors, un dels agents va pujar com va poder la cabina mentre l'altre situava el cotxe patrulla al davant per aturar el vehicle de gran tonatge. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui us parlarem d'una planta invasora que els últims anys ha proliferat molt a les zones de muntanya de Catalunya. Es diu Seneci del Cap. Darrere la seva aparença bonica, fa una flor de color groc, semblant a la margarida, s'hi amaga tot un problema, i és que és tòxica per al bestiar i està destruint camps de pastura i biodiversitat. La nostra corresponsal, Nàtia Dell, ha anat fins a Guardiola de Berguedà, Bagà i Castellar de Nuc, al Berguedà, per veure sobre el terreny què passa. Nati, amb qui has quedat?
Doncs mira, Marta, bon dia. Amb una ecòloga, un ramader i un tècnic del Parc del Cadí-Moixeró. El principal problema, coincideixen a dir tots, és que encara no són prou conscients del mal que està fent aquesta planta. Una planta herbàcia procedent de Sud-àfrica que va entrar a Europa a través del comerç de la llana i que va arribar a casa nostra fa 40 anys. Ara mateix està en plena expansió. Silenciosament va colonitzant prats i menjant-se pastures. Joan Noguera, ramader de Bagà i president de la Federació de la Raça Bruna.
Per exemple, si aquesta on estem ara mateix era tot pastura i, com veieu, pràcticament el 50% s'ha convertit en seneci. Probablement en 5-10 anys ho sigui el 100%. Per què? Pues perquè és una espècie que això que va proliferant i va expandint i és oportunista que a la mínima que pot s'implanta al lloc on queda el terreny verge. A mig termini o a llarg termini serà un problema greu.
Joan Pino és catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma i director del CREAF.
És una espècie invasora en el territori on se la troba, però que no es pot expandir massa per la resta del territori, però allà on hi és sí que pot causar alguns impactes importants. I a més, hem de tenir en compte que moltes d'aquestes zones són zones protegides amb una elevada biodiversitat i, per tant, que l'efecte pot ser destacable.
Per exemple, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, més d'una quarta part són zones de pastura, 12.000 hectàrees, i el seneci, que n'hi ha des de fa 25 anys, pot posar en risc el paisatge de mosaic tan important, per exemple, per prevenir incendis. Joan Casòliva, tècnic del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Aquí tenim dos tipus de pastures, les d'alta muntanya, les quals no hi ha colonització possible per cap planta, i les de muntanya, i les de muntanya més mitjana, i aquestes pastures són importants mantenir-les per poder mantenir conservar aquest paisatge en mosaic que és clau per la biodiversitat del parc natural. Amb el seneci, doncs, corre un cert risc.
Per controlar la planta, des del parc es fan diverses campanyes arrencades i implica des de la brigada fins a les escoles i els ramaders.
Perquè és una planta que s'expandeix de dues maneres, per llavor i també a través de les arrels per via vegetativa, és a dir, per sota les arrels van creixent i és una planta que té tendència natural a expandir-se i ocupar tot el terreny. Per això va bé, doncs, fer campanyes d'arrencades d'aquesta planta.
A Catalunya tenim detectades més de 1.600 espècies exòtiques, el 20% de les quals són invasores.
El sector ramader demana al govern espanyol 2 anys de pròrroga per no haver de tancar les plantes de gestió de purins d'Alcarràs, al Segrià, i les masies de Voltregà a Osona a finals d'any. Els cal més temps, diuen, per modernitzar les instal·lacions i adaptar-les per produir biogàs a partir de les dejeccions ramaderes. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. Les plantes de gestió de purins d'Alcarràs, el Segrià i les masies de Voltregà, a Osona, són les més antigues de Catalunya i ja van tenir una pròrroga, però ara, el 31 de desembre, s'acaben les ajudes que reben del Ministeri i sense aquestes ajudes deixen de ser viables econòmicament i haurien de tancar. En els dos casos s'han fet projectes per poder compaginar l'activitat de treure els nitrats dels purins amb la producció de biometà i captura de CO2. José Antonio Monclús, ramader d'Alcarràs, alerta que si tanca aquesta planta projecte hauran d'abocar els purins al sol o bé tancar les explotacions i per això demana al Ministeri que els doni una pròrroga.
Supliquem i demanem per a mantindre l'estabilitat i la sostenibilitat i productivitat del sector porcí que aquestes plantes se'ls doni una pròrroga de 2 anys més per a poder intensificar i millorar la seva productivitat i passar de la transició d'ecogeneració a producció de biogàs, biometà i captura de CO2.
L'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys, alerta de la importància que té la planta de gestió de purins per a l'economia del seu municipi.
Si aquestes plantes han de tancar, voldrà dir que moltes granges també hauran de tancar i pot suposar que ramaders del nostre municipi hagin de deixar la seva feina. I això, no, en un municipi com Alcarràs, que vivim de l'agricultura i la ramaderia, no, no ens ho podem permetre.
Demà, al Congrés dels Diputats, es debatrà en comissió la proposta que fan els ramaders.
Més de 30.000 abelles capturades a Viladecans, al Baix Llobregat, viuen des d'ara al petit poble de Rimi, al Solsonès. Aquest trasllat s'ha fet dins del projecte Redicat, que retira els eixams d'abelles de les grans ciutats i les trasllada cap a zones rurals a l'interior del país. Anem, doncs, cap a Riner Eloi Barrera. Bon dia.
Exacte, bon dia. La idea és endur-se les abelles que fan nosa a les zones urbanes, que no fan cap servei a la gran ciutat, i portar-les a terrenys agrícoles o rurals, on sí que puguin pol·linitzar i enriquir la biodiversitat. Ho explica el Joan Maria Llorenç, president de l'Associació d'Amics de les Abelles.
És recuperar aquests eixams d'abelles que poden crear aquestes molèsties als veïns, i aquestes caixes niu a la nit agafem i les tanquem i les prenem, diguéssim, cap a un altre lloc, no? Que seria el seu lloc, la muntanya.
Aquí han portat 2 caixes d'apicultor amb milers d'abelles que provenen de Viladecans, al Baix Llobregat. Ara viuran al municipi de Riner, envoltades de boscos i camps de cultiu. Sentim l'alcalde Joan Solà i l'Encarni Garcia, que és tinent d'alcalde de Medi Ambient de Viladecans.
De dir, ostres, de salvem les abelles de les ciutats, acollim-les doncs, en aquest món rural per ajudar a pol·linitzar, doncs s'ha acabat convertint en un projecte que va molt més enllà.
I que els nens coneguin que altre món és possible i que hi ha nens que també són feliços però que viuen d'una altra manera i que tenen una altra realitat.
Justament s'ha fet una activitat escolar amb alumnes de Viladecans que han vingut fins al Solsonès per apadrinar les seves abelles.
Tranquils, tranquils, no passa res. Si esteu quiets, no passa res.
Però, Eloi, el projecte no s'acaba aquí perquè ara també s'ha anunciat un experiment amb aquestes abelles per millorar la pol·linització d'arbres fruiters.
Això sí, la Diputació de Lleida ha anunciat que agafarà aquestes abelles que siguin capturades a la ciutat i les portarà a una finca d'arbres fruiters que tenen a Maials, al Segrià. Allà estudiaran la pol·linització i la productivitat dels arbres. Ho anunciava el diputat de Medi Ambient, Fermí Masot.
Per tal de poder treballar i poder continuar amb l'experimentació i veure les millores que ens proporcionen les abelles de cara a la pol·linització dels arbres que s'està experimentant allà en aquella finca.
És la finca de la Devesa, a Maials, una parcel·la experimental de 20 hectàrees per fer recerca i investigació de diversos cultius.
L'Ajuntament de Tarragona aborda el projecte de renaturalització de la platja del Miracle, que s'ha de dur a terme quan s'enderroqui la plataforma de formigó que presideix tot aquest espai. És una de les principals actuacions incloses en el projecte Green Belt, o Anella Verda de la ciutat. Clara Chavarría Domingo, què es planteja amb aquesta renaturalització?
Hola, Marta. Doncs els objectius passen bàsicament per garantir la protecció i la conservació de la platja, millorar el paisatge i, a més, llarg termini, mitigar el canvi climàtic. I és que la platja presenta processos degeneratius importants que s'agreugen amb els episodis de pluja i els temporals de mar. Tot plegat es vol aconseguir amb la restauració ambiental de la zona de llevant de la platja, que s'integrarà amb la resta d'espais verds existents i amb el camí de ronda entre la platja del Miracle i la Rabassada, que presenta força deficiències. Tot això és el que ha quedat recollit en la redacció del projecte executiu que es licita ara per 50.000 euros i que compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona.
I aquesta iniciativa, Clara, segueix les passes del projecte de demolició de la mateixa plataforma del Miracle.
Sí, exacte. Actualment s'estan avaluant la desena de propostes presentades en la fase de licitació de l'enderroc d'aquesta estructura. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, destaca la importància de recuperar aquest entorn.
Creiem que és de gran importància perquè permetrà eliminar una estructura de formigó i substituir-la per un parc verd urbà que li doni vida a la ciutat de Tarragona.
En aquest cas, el pressupost d'aquesta actuació és de més de 600.000 euros finançats amb els fons Next Generation.
Gràcies, Clara. Vilafranca del Penedès es torna a preparar per fer una altra Fira del Gall, la que farà 360, un número rodó per una edició que incorpora novetats i que vol oferir una experiència completa al visitant. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La fira es fa sempre el cap de setmana abans de Nadal, per tant, estem parlant del 21 i 22 de desembre. El protagonista, com sempre, el Gall del Penedès, amb indicació geogràfica protegida.
Sí, un au de creixement molt lent de plomatge negre, criat en llibertat i que incorpora pinyol de raïm a la seva dieta, que el fa més saludable. Pot pesar 3,5 quilos. Aquest any el seu preu es manté estable. A la fira es pot comprar viu o sacrificat i també cuinat per restaurants locals. Tot el cap de setmana està ple d'activitats a Vilafranca, com explica la regidora de Turisme, Gemma Romeu.
Una fira on trobaran una mostra gastronòmica per poder degustar el gall amb 7 elaboracions diferents, és a dir, hi haurà restaurants que pot elaborar un caneló, un altre pot elaborar la pota d'una manera o d'una altra. A més, també doncs, hi haurà mostra d'artesania amb 90 paradistes doncs, que mostren també totes les seves diferents artesania doncs, que venen. També tindrem aquesta gastrobotiga doncs, que tenen per emportar-se el producte i poder-lo cuinar, escalfar doncs, a casa i poder-lo menjar.
Hi ha una novetat, que és la nova programació del dissabte a la tarda per atraure un públic més jove.
Introduïm un tardeo, que no es diu tardeo, sinó que és la vesprada de la Fira del Gall. En aquesta vesprada de la Fira del Gall hi haurà el galliner. Aquí al galliner hi haurà el Guillem Estadella i el Guillem doncs, ens farà un espectacle d'humor. Una vegada doncs, s'acaba aquest espectacle, tindrem un DJ, el DJ Cara B, amb també amb aquests vins de la Deo Penedès i també amb diferents tapetes de gall.
Les entrades per l'actuació i també per la mostra gastronòmica aquest any es podran comprar directament a la web de la Fira del Gall.
Estudiants de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, que es formen en estètica i perruqueria, fan tractaments a la gent gran d'una residència. Algunes d'aquestes persones no tenen família o prou mitjans econòmics per poder-s'ho pagar, així que els alumnes, cada 15 dies, passen al matí a la residència Els Arcs. Una iniciativa que va molt més enllà de fer només les pràctiques. La nostra companya Laia Claret ha passat un matí amb ells. Laia, què suposa el projecte tant per als residents com per als alumnes?
Doncs mira, Marta, hola, bon dia. Són una quinzena d'alumnes que, a quarts de 10, arriben a la residència.
Lola, que avui veig aquestes ungles que els hem de arreglar una mica, eh? Pot pas de ser.
Allà hi ha una sala on hi fan manicura, depilacions facials, tractaments, talls de cabells, i una altra on hi ha un rentacaps on també hi afaiten. La Rosa Abolí és la professora del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar. Va tenir aquesta idea i tot va anar lligat. El per què l'explica ella.
Doncs perquè vaig veure que l'alumnat no es creia que la perruqueria és servir a les persones. Són usuaris que tenen certes mancances, per tant, no es poden costejar el servei, i varen dir doncs, a l'alumnat doncs, aquí no hi ha diners, només hi ha doncs, ganes de servir.
La Maria Tubert és una de les residents.
Perquè fan riure, diuen coses i són molt amables.
I anava abans vostè a la manicura, abans de venir aquí a la residència?
No, jo treballava de pagès a la terra,
La Laia Pérez té 18 anys i explica què li suposa venir.
És bonic perquè comparteixes amb els avis coses que des de fora no es veu. T'expliquen les seves anècdotes de fa anys.
I el primer dia que vas entrar aquí?
Jo, sincerament, jo em vaig quedar bloquejada. No sabia què fer perquè era com que em feia molt respecte al poder fer-los mal o... No sé, veig que com amb els avis s'ha d'anar més amb compte.
La Lívia Toscano també en té 18 i ella s'imagina treballant aquí.
A mi m'agrada molt. Per la May sí que m'expliquin les seves coses. A part que sempre t'estan elegant, sempre t'estan dient coses. Mai és un lleig per ells.
T'agradaria treballar aquí o prefereixes treballar a una perruqueria?
Jo sí que m'he dedicat a algun món de la perruqueria, m'agradaria treballar en un geriàtric. A mi sí.
Però està molt guapa, eh?
Tu sí que estàs guapa.
¿Qué te quieres hacer hoy?
Ahora que quieras. Tu misma.
Vale.
Yo me pongo en tus manos.
Amb 16 anys, en Leo Moreno, mentre afaitava un resident, ens feia aquesta confessió.
Si tallem la barba, si tallem els cabells, ens queden feliços, ens donen la mà i ens diuen a reveure.
I tu, com et quedes?
Jo feliç també perquè s'han quedat feliços.
La Judit Guerrero és treballadora del centre i és la persona d'enllaç amb l'institut.
Només veure que és una atenció directa, que els estan fent com una carantonya, no? Potser no saben ells contestar-ho, però mostren una rialla. I amb aquesta rialla ja et dones com a satisfacció, no? Dius, ja he fet la meva feina.
La Rosa, com a professora, té clar què aprèn l'alumnat.
En resum, a ser millors persones. Es dediquin al que es dediquin, això no els hi treu ningú. De valors, el respecte, sobretot també barrejar-se. Això enriqueix tant en ells com en nosaltres, a tots.
Estoy contenta y estoy bien. Estas sí que son soles del cielo.
Tarragona presenta la campanya de Nadal sota el lema Un Nadal de Conte, amb més de 200 activitats programades durant les festes, repartides per tots els barris de la ciutat. El pressupost d'aquest any ha estat de 120.000 euros, 10.000 més que l'any anterior. Tarragona, Martí Carot.
La primera activitat serà aquest dijous, quan es farà l'encesa de llums de Nadal amb els alumnes de les escoles de la Floresta i Mare Nostrum, que enguany compleixen 50 anys, i comptaran amb la visita sorpresa de la Patge de la Llum, nou personatge del Nadal de Tarragona. La festa de la Revetlla de cap d'any serà la plaça Corsini i la Cavalcada de Reis tancarà les festes nadalenques recorrent els carrers més emblemàtics de la ciutat. Més del 80% d'aquestes activitats seran gratuïtes i estaran repartides per tots els barris de Tarragona. Aquest any, una setantena de carrers tenen il·luminació nadalenca i 13 carrers tindran una nova il·luminació. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha anunciat un nou casal de Nadal infantil gratuït per a totes aquelles persones que ho necessitin.
L'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, organitza per primera vegada un casal de Nadal infantil gratuït. Les escoles de Campclar, Sant Salvador i Saavedra l'acolliran i avui s'obren les inscripcions per a totes aquelles famílies que ho necessitin.
I a Reus, la campanya de Nadal, sota el lema Reus és Nadal, presenta diferents espais perquè esdevinguin escenaris molt nadalencs i plens de màgia. La festa de l'encesa de llums també serà dijous.
I Lleida també fa una aposta pel Nadal i tindrà aquest any 18 quilòmetres de carrers il·luminats. Són un 40% més que l'any passat. A més, es tripliquen els motius nadalencs que il·luminaran tots els barris de la ciutat. Noelia Casella és una il·luminació que muntarà aquí a Lleida la mateixa empresa que la instal·la a Vigo.
Sí, Marta, bon dia. Ja sabeu que Vigo fa anys que aboca molts esforços per ser un referent en il·luminació nadalenca. Doncs bé, aquest any Lleida comptarà amb la mateixa companyia per muntar els llums. Això sí, l'alcalde Fèlix Larrosa ja ha deixat clar que no vol entrar en guerres. Visitants i veïns tindrem, doncs, un Nadal més vistós, com ha destacat la tinent d'alcalde Begoña Iglesias.
Guarnim més de 18 quilòmetres lineals de carrers, un 40% més que l'any passat, i tripliquem el nombre de motius nadalencs respecte de la campanya anterior. Arribarem a més de 900 motius nadalencs, entre els quals s'incorporaran, com a novetat, 33 estructures voluminoses en 3D.
També creixen els arbres de Nadal. El de davant de l'estació de tren, per exemple, farà 14 metres d'alçada i l'epicentre serà la plaça de la Paeria, amb un gran arbre i un màping a la façana que tindrà 15 passis, el triple que l'any passat.
Justament l'edifici de la Paeria serà més protagonista que mai.
Sí, perquè per primer cop s'organitzaran visites guiades als racons més desconeguts de l'edifici. Una altra novetat d'aquest any és que el Cucalocum, el Saló de la Infància i la Joventut, duplica espai. Ocuparà dos pavellons de la fira, ja que un d'ells no s'utilitzarà aquest any com a allotjament per a persones sense sostre, com es feia habitualment.
L'Ajuntament de Tortosa restaura dos elements importants que formen part de l'església de Sant Domènec, que forma part del conjunt renaixentista més important de tot el país. Són les sepultures del bisbe i el canonge que van fer possible la construcció de l'espai. Jordi Barranca, què s'hi està fent?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament parlem d'un rentat de cara en aquestes dues sepultures que guarden els cossos del bisbe Joan Izquierdo i el canonge Baltasar Sorio, dues persones clau per a aquest espai que, recordem, forma part del conjunt dels Reials Col·legis de la ciutat. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Dos tombes que són de pedra, esculpida de manera artesanal, en algun cas també policromada, i que tenen uns relleus importants, no?, que vindrien a reforçar precisament el paper d'estos dos personatges, pues, en la construcció dels propis relleus, als col·legis i també en la història de la ciutat.
Abans de la restauració, aquestes dues peces estaven recobertes per un vidre i això les ha desgastat amb el pas del temps. En concret, a més detalls, Júlia Poy, que és la restauradora que està fent els treballs.
S'han retirat tota aquesta sèrie de ciments, s'ha reposat en un morter nou, també s'han descobert aquelles zones que estaven tapades per aquesta intervenció antiga. No? S'ha fet una consolidació de tota la part que estava arenisada. De fet, aquestes peces estaven fetes per a ser aixafades, no? Però bueno, hi ha molts de picar i molts d'arenisats. També s'ha fet un segellat de fissures en morter de calç hidràulica.
I en l'àmbit de la policromia també s'han fet retocs. L'última fase serà la instal·lació d'unes llums LED per ressaltar-les. Al llarg de la història, l'espai de Sant Domènec, d'aquí de Tortosa, ha tingut diversos usos. Ara és la seu del Centre d'Interpretació de la Festa del Renaixement i abans, durant els anys 90, era on hi havia la seu de l'Arxiu Museu Municipal.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Hola!
vaig en bicicleta.
El Mic i els seus amics, els titelles més estimats del Super 3, fan el salt al teatre amb l'espectacle Mac, Mec, Mic. El muntatge produït per la Perla 29 s'estrena el 5 de desembre al Teatre La Biblioteca i es pot veure fins passades les festes de Nadal, Montse Mas.
Bon dia. El Mic, els 5 segons, el Cargol i la Mosca surten de la pantalla i viatgen al teatre, ara acompanyats per la Lula, una noia que fa cantar i ballar amb el seu ukulele. El muntatge de 40 minuts i pensat per nens de 3 a 6 anys permetrà gaudir de l'univers del Mic a tocar. Els pares de la criatura al Super 3, Manel Trias i Laia Simó, també són els responsables del muntatge al Teatre La Biblioteca.
És molt bonic perquè una de les coses que volem explicar en aquest espectacle és com es fan les coses, com es fan els titelles, com es mouen, com... Llavors, no hi ha trucs, hi ha màgia.
No volíem tenir un teatre normal amb butaques, sinó que el nen pogués estar com més lliure. Llavors, quan arribin, agafaran un coixí, podran seure a terra. Pensem que és més bonic poder estar més a prop, poder tenir el pare i la mare allà al costat i mig recolzar-s'hi i posar-se dret si convé i cantar i ballar.
El Mic arriba al teatre després de 18 anys de triomfar al Super 3, on és un referent absolut de 3CAT. Només la temporada passada va aconseguir més de 2 milions de reproduccions. Per això, des de la biblioteca preveuen omplir totes les funcions i fins i tot no descarten fer gira. De moment, la venda d'entrades va a bon ritme i les 3 primeres setmanes ja estan exaurides.
La nova temporada de dansa de la Factoria Cultural de Terrassa proposa 16 espectacles amb 20 funcions que van des del ballet clàssic fins al contemporani, passant pel neoclàssic, la dansa espanyola i també el flamenc. Entre els noms més destacats hi ha el ballet de Béjart de Lausanne, Antonio Najarro i les produccions que són pròpies. Anem a Terrassa. Explica'ns-ho, Marta Vallès.
La temporada 2025 engega el 26 de gener amb aquesta proposta que ens avança Adrià Fornés, director de la FAC.
Aquesta Vella Dorment, doncs, del Ballet Clàssic Internacional ja va venir la temporada actual, la van presentar en Giselle. Després tenim Soul City, és una companyia que ve de l'Illa de Reunió, en aquest cas és una fusió de dansa contemporània amb un art marcial, amb Krav Maga. I després ja tenim la companyia d'Antonio Najarro, que ens presenta el seu darrer treball, Romance Sonàmbulo.
Najarro també fa la coreografia de l'espectacle d'Oteiza Merina.
Brutal, el flamenc està al servei de les noves tecnologies, del videomapping, de la música electrònica. Clar, el vestuari d'Oteiza és la marca de roba i, de fet, segueix aquesta evolució des dels escallots del començament, el més arcaic i el més tradicional de l'ovella, fins a la imaginació, la creativitat i la realització de la peça.
Dues funcions per una de les millors companyies de dansa del món, el 26 i el 27 d'abril.
Un dels grans plats forts de la temporada, evidentment, és Béjart Ballet de Lausanne. Ells van actuar per primera vegada a Terrassa en la 40a temporada de dansa i quan va acabar la funció, al mateix escenari ja vam buscar dates. A més, el programa és molt interessant. Acabem amb l'Ocell de Foc de Stravinsky, absolutament imprescindible.
Dins el programa, com sempre, les produccions pròpies del PAR, el programa d'alt rendiment en dansa de la FAC.
A la temporada en presentem 3. El Carmina Burana l'estrenem a un festival internacional a Innsbruck i després es veurà a la Factoria Cultural, però també passarà per Sabadell, Sant Cugat, Manresa, Viladecans, Granollers i acabarà a Logroño, al Rioja Forum.
Altres noms de la programació són la nova companyia de Nacho Duato, Malandén, Ballet Biarritz, el flamenc Josué Vivancos o el Ballet de Barcelona. Tancant temporada els ballarins del PAR en dansa amb la cita nadalenca del Trencanous. Tots els detalls de la programació a lafaccultural.cat.
L'amor centrarà l'onzena edició del MOT, el Festival de Literatura de Girona i Olot, que es farà aquest any entre el 17 i el 29 de març, Clara Jordan.
Sí, l'amor en totes les seves formes, Marta, des de la passió, l'autoestima, la seducció, el romanticisme o l'enamorament, fins a la fidelitat o l'amor en una societat actualment hipersexualitzada. Entre els noms ja confirmats hi ha el de Maria Barbal i Paul Guaix, Empar Moliner, Agnès Marquès o Clara Queraltó. També ha confirmat la seva presència l'autora grega Amanda Michalopoulou, una de les autores més reconegudes del País Alè i autora de 8 novel·les i 3 col·leccions de contes. Com sempre, el MOT repartirà les seves activitats entre Girona i Olot i, a banda de les trobades amb escriptors i activitats habituals, aquest any s'oferiran també activitats per joves infants.
Gràcies, Clara, i acabarem dient que el govern ha reconegut l'escriptor libanès Amin Maalouf amb el Premi Internacional Catalunya. El govern vol posar en valor la contribució contribució de l'escriptor en la defensa de la diversitat i el pont que fa la seva obra entre Orient i Occident.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps pels esports. Comencem amb el Barça, que avui té partit de Champions. I fa uns minuts s'ha fet pública la convocatòria per al partit contra el Brest, aquest vespre a Montjuïc, amb una novetat. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. És la d'Eric García, que ha rebut l'alta mèdica i és la novetat. En aquesta convocatòria blaugrana, García es va lesionar fa un mes mentre escalfava per sortir al partit de Lliga contra el Sevilla el 20 d'octubre passat. En la llista de 23 convocats no hi és Lamine Yamal, que continua amb molèsties al turmell, però sí que hi ha finalment Alejandro Balde, que no va jugar dissabte contra el Celta perquè arrossegava molèsties. El Brest arriba a Montjuïc com a quart classificat de la competició i com a invicte després de 4 jornades. Es considera l'equip revelació de la Champions, ha sumat 10 punts de 12 possibles i tenen un punt més que Barça, que és 6è. Després de 2 partits a la Lliga sense guanyar, el defensa blaugrana Íñigo Martínez explica com han de plantejar la línia defensiva avui contra el Brest.
Y sobre todo hay que tirarla cuando el rival está apretado. Si no, hay que mantenerse 2 metros más atrás para que no sucedan casos como el otro día contra el Celta, que te pueden generar problemas. Si la presión no es buena de todo el equipo, va a ser muy difícil de mantener la línea ahí arriba, entonces habrá que recular un poco. Es algo que no, ni cuesta ni es totalmente entendible.
El Barça-Brest comença a les 9 del vespre amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio i a la Champions Juvenil. El Barça juga a les 4 contra el Brest.
Aquest Barça-Brest serà el primer partit sense grada d'animació Montjuïc. El Barça ha pres la decisió després que els responsables de l'espai no hagin pagat els 21.000 euros de multes per incidents a la grada durant la temporada passada.
El club assegura que els grups d'animació incompleixen d'aquesta manera el contracte que tenen signat amb el Barça pel fet de no pagar les multes. Per tant, el Barcelona tanca l'espai d'animació de Montjuïc fins a 9 nova data, a l'espera que els grups blaugranes es pronunciïn sobre la qüestió. També a la Champions, avui a 6:45, Esparta-Praga Atlètic de Madrid, i a les 9 es juguen la majoria de partits de la 5a jornada, entre d'altres el Bayern de Múnich, París Saint-Germain, l'Inter de Milà, Leipzig i el Manchester City de Guardiola, que rep el Feyenoord després de 5 derrotes consecutives. I el Madrid juga demà al camp de Liverpool sense Vinícius, que estarà inactiu un mes. El brasiler té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra. Partit demà a Anfield és important per a Madrid. Una derrota complicaria la continuïtat dels blancs a la competició. També jugarà demà la Champions al Girona, al camp de l'Sturm Graz austríac. Aquesta tarda parlarà el tècnic Michel a la prèvia.
2 apunts més de futbol, de l'Espanyol i de la Copa Femenina.
Aquest vespre operen el jugador de l'Espanyol José Grajera de la lesió que té al peu esquerre. El temps estimat de baixa són uns 3 mesos. Aquest migdia s'han sortejat els 8ens de final de la Copa de la Reina de Futbol amb la presència de 2 equips catalans. El Llevant Badalona rebrà l'Atlètic de Madrid i el Barça jugarà al camp del Tenerife. L'eliminatòria es disputarà entre els dies 20 i 22 de desembre.
I avui també pendents, Montse, de l'handbol i de la Copa de Futbol Sala.
Amb la classificació assegurada, el Granollers juga a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Montpellier a 9:15 del vespre. Els francesos són primers, els vallesans segons a la classificació. El tècnic del Granollers és Antonio Rama.
Tenim l'oportunitat, doncs, de robar-li 1 o 2 punts que ens emportaríem cap a la següent fase. Per això també és important per ells i per nosaltres, però bé, amb la tranquil·litat d'haver fet els deures i amb la ambició de poder emportar-nos algun punt.
El Barça d'handbol juga demà a la Champions a Alemanya contra el Magdeburg sense Aleix Gómez. El jugador es baixa per una contusió a l'espatlla esquerra que es va fer a partit contra el Nantes. I a la Copa de Futbol Sala avui es juguen els 16ens de final a partit únic. Leganés, Barça i Mataró Peníscola a les 8 del vespre. El Barça visita el CUE de la segona divisió i el Mataró, líder de la segona B, rebrà el Peníscola de primera. Niqui de Déu, entrenador del Mataró.
Competir tot el partit a la nostra manera, més enllà del resultat. El normal és que ells et guanyin, tot i que, bueno, evidentment tenim la nostra il·lusió i sabem que és esport i que quan acabi el partit podem estar tots contents i satisfets amb la feina feta.
Acabem amb bàsquet. El nou fitxatge al Barça, Raúl Neto, s'ha entrenat avui per segona vegada amb l'equip per preparar partit de dijous en què rebran el Madrid a l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Neto ja podria debutar al Clàssic. A base brasiler de 32 anys s'incorpora fins a final de temporada per cobrir la baixa llarga durada de Nicola Provítola. Neto té experiència a la CB, al Guipúscoa i al Múrcia i també ha jugat 8 anys a l'NBA. La selecció espanyola masculina s'ha classificat per a l'Eurobàsquet 2025 després de superar i Eslovàquia 84-71 amb tres catalans, Miquel Salvó, Jancuba Sima i Rafa Villar. I de matinada a l'NBA, els Nets del Badaloní i Jordi Fernández han guanyat 120-128 a la pista dels Warriors.
No t'ho pots perdre.
Torna Bola de Drac.
Anem-la a buscar, la Bola de Drac. Envoltada d'un misteri, és un gran secret.
Des d'avui a la plataforma 3CAT es poden veure les quatre temporades de la mítica sèrie de dibuixos animats del japonès Akira Toriyama, emesa per primer cop a TV3 als anys 90. Una saga que s'ha convertit en un referent de l'anime en català per diverses generacions. Es recuperen les primeres temporades de Bola de Drac i Bola de Drac Z, aquesta última disponible a partir del 5 de desembre, i a la plataforma digital 3CAT i al SX3 s'hi podran veure en total 575 capítols de la sèrie doblats al català.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.